som súpers, tots som grans. Ella també. Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la ministra d'Afers Humans de l'Estat de Gràcia, Lolita Bosch.
Groovy, baby, groovy! Ai.
Ho he aconseguit.
Molt bé. Ai, gairebé. Never,
no, amor. És allò, quan estàs amb missa i dius no riguis. Avui, únics i extraordinaris, ajuntem dues vides que es creuen en un moment donat, fatalment. Per una banda tenim a John Lennon, únic i extraordinari.
Únic i extraordinari. Jo no he estudiat mai anglès i l'he après escoltant el John Lennon. Mai he fet una classe d'anglès.
I saps dir perfectament Groovy.
S'ha dit Groovy, baby, Groovy.
Per una banda, John Lennon, una vida extraordinària. I per l'altra banda, Mark Chapman, que és qui va matar John Lennon. També, no sé si extraordinària, però una vida complicada, que hauríem d'explicar avui.
Molt, molt complicada.
Que és la que porta a aquest senyor a obsessionar-se amb John Lennon, però abans ja s'havia obsessionat amb moltes altres coses.
Amb moltes altres coses, i de petit es pensava... No tenia un amic imaginari, tenia un grup d'amics imaginaris del qual ell era el cap...
I parlàvem per WhatsApp.
I parlàvem per un WhatsApp a l'any 1970.
Un WhatsApp imaginari.
Exacte, és l'inventor del WhatsApp.
Hosti, clar, exacte.
No, jo t'he de dir que sóc una superfan del Lennon, però, molt més que dels Pecos, per exemple. No, sóc una superfan del Lennon.
Però
super.
En quin sentit?
Bèstia, el canto...
Però musicalment, ideològicament...
Ideològicament...
Icònicament...
Era una mica masclista, t'he de dir.
Ah, sí?
Sí, era una mica masclista i té diverses denúncies per haver pagat a dones.
Ah, sí?
Sí, perquè era molt borratxo.
Sí.
I es drogava molt i aquesta era la seva excusa. Però tot i així tenia un toque masclista. Fora d'això, el seu missatge fora de casa, sóc una fiel admiradora de les seves lletres, les trobo boníssimes, la música... Sóc d'aquelles que ha crescut amb un pòster del Lennon al costat
de mi.
Tota la meva vida.
Che Guevara i Lennon?
Sí.
Hi ha una generació.
Che Lennon. Soc generació.
De tota manera, molt bé els discos en solitari, els últims, molt bé, no? El John Lennon.
T'han agradat o no?
Molt, calité. Oi, sí, que bo.
Molt bé, sí.
Va, escolta, anem al 8 de desembre de l'any 1980.
Mark David Chapman... Llàstima que no el veieu, perquè fa el pallàs. Llavors em fa riure a mi. I fa veure que la graciosa sóc jo, però no.
Mark David Chapman mata John Lennon el 8 de desembre de 1980, li dispara 5 vegades, 4 a l'esquena, i es queda quiet, esperant que la policia el detingui.
Sí. El Mark Chapman era un tio molt al·lucinant. I sí, va anar a fora del Dakota Building, que és on estava el Lennon. De fet, aquella tarda, el Lennon va sortir perquè anava a gravar. Ell va aconseguir parar el cotxe perquè li signés el Lennon el disc de vinil, la portada del disc de vinil del Double Fantasy. Uh-huh. O sigui que a les 6 o a les 4, a les 5 o a les 6 de la tarda, el Lennon li va firmar el disc, se'n van a gravar, va tornar i ell encara estava allà esperant-lo. Sempre hi havia gent a fora del Dakota Building perquè el Lennon és això que deies tu, és una icona. No sé com es diu. Icona, eh?
Sí.
A mi m'agrada icona, però... No sé, bueno...
Coses de la Lolita.
Sí, m'agrada més
dir... Va pel carrer i pensa, icona, o què?
Icona.
Sí, home.
Icona és molt maco.
Home, però és una mica tragèdia grega.
Bueno,
plorant el seu germà, que no el deixaven enterrar...
És la germana petita d'Antígona, a qui ningú li va fer una tragèdia, i ara us explicaré jo. La Icona estava fora del Dakota Building amb el Mark Chapman, que es va esperar hores a que tornés
hores i
el
hores,
Lennon.
Hores i hores.
I quan va tornar Lennon, ell va cridar, Mr. Lennon, i li va ensenyar un llibre, com si li volgués donar. Després el va disparar, i llavors es va sentar, es va quedar dret una estona i després es va sentar a terra a llegir aquest llibre. Me la sé totes, jo soc molt, molt, molt addicte al Lennon.
L'endemà la Yoko... Sí. Aviam. Oi, que... Oi, sí, que bé que te la saps.
No, és perquè no porto els auriculars. Espera, torna-me a posar, sisplau.
No. Va, des del principi.
Me les sé totes. Proveu-me.
Des d'aquí.
Starting over and over. Take the time.
Segurament Mark David Chapman també se la sabia totes, eh?
Oh, yeah!
Vols avançar, Lolita?
It's time to set our wings.
Ingovernable, Lolita.
Ara, molt. És que ara estic pensant que, clar...
Paral·lel la música. Fer... Paral·lel, perquè si no se'm despista.
Exacte.
Però...
Treu-m'ho. Vale.
Yoko Ono, el dia després.
La Yoko Ono, que em cau bé, però no em cau tan bé com el John Lennon. No, sí. L'endemà va fer una declaració.
Què va dir?
Va dir, no farem cap funeral pel John. És tot el que va dir, eh? No farem cap funeral pel John. Ell s'estimava l'espècie humana i resava per ella. Sisplau, feu el mateix per en John.
Doncs mira...
És tot el cobiat que li van fer. Llavors el van cremar i la Yoko va tirar les seves cendres al Central Park, sí, que estava creuant el carrer de casa seva, i al cap d'un temps, en el Central Park, just creuant del Dakota Building al Central Park, només entrar al Central Park, o sigui, l'entrada per la que ell entrava sovint a passejar, sí, i han fet un dibuix a terra, que li han posat Strawberry Fields, uh-huh, on sempre hi ha flors fresques. Jo cada vegada que vaig a Nova York i vaig, sí, a deixar una flor, i sempre hi ha flors, i sempre hi ha, que jo ho he trobat molt maco, perquè jo vaig créixer una època de la meva vida amb hippies i els conec, diguéssim, aquest tipus de hippie underground, no aquell altre tipus de hippie, happy flowers, sinó aquest tipus de hippie. I...
El que no se'n va sortir, vols dir?
El que no se'n va sortir. Jo sóc filla dels que no se'n va sortir, exacte.
El que no es va convertir en agent de borsa.
Exacte.
Ni tenia una discogràfica multimilionària.
El que no va arribar a saber mai el que eren els yuppies, saps?
Exacte.
Jo sóc filla d'aquests hippies, diguéssim.
Doncs aquests estan allà asseguts.
I aquells, els que queden, vale, sí, queden molt pocs, estan allà sempre, que és curiós, és molt curiós, en sèrio, jo sempre he pensat, si ets hippie, fer guàrdia, perquè va totalment en contra dels principis dels hippies, diguéssim.
Ens organitzem, fem un doodle.
Exacte. I calendar. Sempre hi ha algú, sempre. Que això ho trobo...
Bueno.
És amb l'únic que s'han organitzat des de Woodstock.
Hòstia, és que el fumar...
Estan allà.
Bueno,
clar,
bueno, sí. Tot ho alenteix, va.
Ah, potser és el dealer. Calla, calla. Potser és el dealer. Que diu, on eres meu?
Find me in Strawberry Fields.
I'm in Strawberry Fields.
If you want...
Forever.
Good mandanga for you.
Bueno, doncs està allà el dealer i uns amics,
sí,
sempre vigilant les flors.
Molt bé.
I ara estic pensant que potser dintre de les flors a cada pètal hi ha un nazi.
Ah, tate. Va, anem a Mark Chapman. D'on surt Mark Chapman? Per què es va tornar molt loco,
genial, no?
Mark Chapman?
Que dintre que acordessin els MCDs...
Inside the Flowers. Smell aquí. Vaya subidón.
És un dealer índio. Smell here, please. Molt bona. Bueno, pobre.
Sí, passem dels hippies al boig de la ciutat.
Sí, molt pobre tio.
Per què es va tornar tan loco?
Bueno, d'entrada va néixer a Texas, que ja és una cosa...
Això complica una
que et
mica,
posa la vida, sí, difícil. Després era fill d'un sergent de les Forces Aèries dels Estats Units. Tot això no ajuda. Tot això no ajuda. I tenia una germana 7 anys més petita que ell i va tenir un atac de gelos brutal quan va néixer la germana.
D'acord.
I va sentir que el deixaven una mica sol. I de petit, ell imaginava que tenia un grup de persones imaginàries, no un amic. Un grupet. Que eren una secta.
Sí, sí.
I ell era el líder de la secta. És molt bèstia. O sigui,
en sèrio?
Sí. Ell jugava que tenia una secta.
En 7 anys, eh?
Marc, què fas a l'habitació? Un moment, que estic parlant amb 300 persones. Ara és molt bèstia.
Ve hacia la luz, amigo imaginario.
Ell pensava que era líder d'una secta i tenia diversos... Saps com aquells que tenien soldadets a plàstic?
Sí.
Ell tenia,
sí,
sectaris. Que, ojo.
Déu-n'hi-do.
Ojo, m'agrada molt.
Peligro.
Peligro, perquè, hòstia...
I això els seus pares no ho veien, perquè no estaven molt...
Bueno, perquè no
molt...
hi era, a part no hi era, diguéssim. O sigui, no hi eren tota aquesta gent, no els veia ningú més
clar,
que el Marc.
Vale? Anem, veniu a sopar, 300!
Exacte. I arranxo! Llavors, bueno, el pobre
no
Marc
el devia
li passava
fer
això...
Molt... Sí, no el devia fer molt popular a l'adolescència.
No el va fer molt popular a l'adolescència, li va patir bullying, pobre tio, jo amb això m'identifico molt. Als 14 anys va començar a consumir drogues dures, que t'he de dir una cosa, també. Ara diuen, ai, als 14 anys va començar a consumir drogues dures. Però en aquella època, als 14 anys, consumir drogues dures no era tan bèstia com ara. Ara les drogues s'han allargat, però quan jo era petita, i això és 20 anys abans que jo, diguéssim, als 16 anys ja la gent
produïa
drogues.
Ja havia fet feina.
Sí. Llavors aquest als 14...
I el seu grup
molt
preferit...
mala relació amb el seu pare, i el seu grup preferit els Beatles, però això era igual que mig d'Amèrica.
Un pare sergent, una infermera la seva mare, ell va muntar una secta imaginària i després va començar a prendre drogues.
Sí, i...
I als 16...
Es va fer cristià renascut.
Ahà.
Eh?
Molt bé.
Què dius? I el teu? Bueno, el meu estudi informàtica. Va deixar les drogues. Es va fer cristià renascut perquè als Estats Units també hi ha com molta passió per les religions, la gent és molt més religiosa que aquí, i va començar a repartir fulletons pels carrers. I a l'estiu treballava al YMCA, que és molt més conegut per la cançó de YMCA, sí. Però en realitat és una xarxa d'albergs molt grossa arreu del món, sobretot als Estats Units, que s'usa moltíssim. Seria com una cosa com la Pere Terrés d'aquí, però bèstia, diguéssim, molt, molt gros. I ell va començar a treballar a la YMCA, va ser molt popular entre els nens i nenes que li deien Nemo, i es va convertir en ajudant del director. I allà un company de feina li va regalar el seu primer exemplar del Vigilant al Camp de Sègol.
Ah, ja hi som.
Ja hi som. Ja hi és som. Aquell llibre. Te'n recordes que vam parlar la temporada pensada? Passada, del Salinger, pensada, sí. Que molts assassins duien el Vigilant al Camp de Sègol.
Sí, ell senyor. Va ser... El que va disparar Reagan, també.
Exacte. El que va matar la dona del Polanski. Sí, de Reagan, sí, sí. No, Reagan no.
Jo crec que sí, eh? El que va disparar Reagan li van trobar un volum de del Vigilant al Camp de Sègol. Diria que sí. Diria que sí.
Hòstia, doncs n'hi ha molts.
Sí.
Bueno, i
un amic meu que va robar unes olives al carrer Fur també havia llegit el Vigilant del Camp de Sègol.
En sèrio?
Sí,
havia llegit?
Amics meus llegint?
Tens una mica llegit? Sí. Parem-ho tot! Parem-ho tot!
Bueno, va, no et fiquis amb mi, sisplau.
No, aleshores, es va fotre unes olivetes, es va posar a treballar al YMCA. Es va fer molt popular, li deien Nemo als nens. O sigui,
aquí sí que era popular i estimat.
Aquí era popular i estimat.
D'acord.
I llavors, quan
va
llegir...
Això està bé, eh?
Sí, això està bé. És la primera vegada que li passava, diguéssim.
Doncs molt
bé. A part dels seus amics sectaris.
Que I això que... no el va ajudar a reconduir la seva vida?
No, perquè el que li va passar és que, com que el protagonista del Vigilant al Camp de Sègol, el Holden Caulfield, també figura que cuida uns nens i tal,
sí.
Ell s'hi va identificar.
Sí.
I es va creure...
Clar, perquè el Holden Caulfield, per això es diu el Vigilant del Camp de Sègol, ell vol ser el Vigilant al Camp de Sègol perquè els nens no caiguin pel barranc.
Écoli qua. Llavors ell es va pensar que podia igualar-se a això. Mm. Va acabar l'institut, es va fer, cuidao, guitarrista cristià, vale? Es va com rehabilitar-se a l'ajuda del YMCA, es va fer guitarrista cristià. Va començar a treballar amb refugiats vietnamites de la guerra. O sigui, anava bé quan
anava
es deia
Nemo. Anava pel bé,
sí.
Anava per aquí.
Va viatjar al Líbano. Sempre dic Líbano, ja sé que els diu Líbano, però mira, jo li dic Líbano.
Tira.
Per aprendre a treballar millor en els camps, i es va convertir en una peça imprescindible dels programes de refugiats. El tio organitzava els programes de refugiats de la guerra.
Això?
I, cuidao, va anar a la Casa Blanca i li va donar la mà al president Gerald Ford.
Doncs molt bé tot.
Anava, bueno, jo a la mà al Gerald Ford no li hagués donat, però fins a allò de la Casa Blanca, fins a la porta de la Casa Blanca anava molt bé. Es va trobar una nòvia.
Ai, aquí la cosa.
Bueno, no, es va trobar una nòvia i el tio estava content, currava al YMCA els estius, havia estudiat, havia estat a la Casa Blanca, que als Estats Units això és molt important, i ell li va ser infidel.
Ell?
Ell.
Bueno,
sí. Però aleshores es va començar a culpar molt, perquè clar, era molt creient
clar.
Es va començar a culpar molt. I va començar com a embogir. Va tenir una discussió molt bèstia a la feina, es va barallar amb aquest senyor que l'havia ajudat tant, que era el director del YMCA.
Ja s'està torçant.
La nòvia el va deixar, i aleshores ella es va fer vigilant, no del Camp de Sègol, sinó de seguretat, i en una setmana, als Estats Units, que estan com una cabra amb això, en una setmana, en aquest tio li van donar un permís d'armes per fer la seva feina de vigilant armat de seguretat. L'any 77, quan ell ja tenia 22 anys, es va intentar suïcidar posant un tros de manguera en el tub d'escapament del seu cotxe,
sí.
Però la manguera era de mala qualitat i es va desfer.
No es pot comprar els xinos així.
No es pot comprar.
Hi ha coses que les has de comprar bones.
Exacte.
La rentadora...
Exacte.
Que et duri bé.
I les mangueres.
I les mangueres, si et vols suïcidar en el cotxe.
O sigui, és molt pobre, no? Perquè jo imagino l'escena d'ell així com... Me l'imagino... Bueno, jo perquè...
Sí, tu t'imagines aquestes coses abans d'anar a dormir.
A mi, sí. Però me l'imagino enganxat a la manguera, una mica groguia, i veient com la manguera es va fonent a mesura que s'acosta a ella, pensant...
I va sortint el gas per allà.
No arribarà, exacte.
Allò posant un peu al
dit. Va fer llufa. Mai més ben dit. Se li va fondre. Bueno, va fer llufa la manguera que havia comprat de mala qualitat i aleshores sí. Aleshores, finalment,
lo barato surcar! Lo barato surcar, Chapman! Ai, senyor! El van tancar
I
amb un psiquiàtric.
El van tancar amb un psiquiàtric, amb un pronòstic de depressió severa, perquè ja era hora que algú se'n cuidés, diguéssim, pobre tio. Però mira com... Ja té el seu punt carismàtic, perquè quan es va curar... Bueno, quan es va curar... Quan li van donar l'alta...
Sí.
El van contractar en aquell mateix psiquiàtric com a cantante amenizador. Puc cantar les cançons del vent?
Fixa't que Mark Chapman... Woman! Jo també me la sé.
Yeah! And woman.
Escolta'm, fixa't que en Chapman està bé només quan pot fer alguna cosa amb altra gent, que, com amenitzar-los amb els nens, amb
sí,
la
senyor.
Guitarra, amb el psiquiàtric...
Sí, senyor.
Realment tenia un esperit de gurú.
Clar, de petit tenia una secta imaginària. Jo no havia llegit mai a ningú que tingués
imaginària. No,
però tens raó, jo no ho havia avançat això, però tens raó, el tio estava bé quan era necessitat per un grup de gent. Mm-hmm. Però clar, en general no era molt necessari. Sí, a la seva vida individual, si no estava en el YMCA o si no estava al psiquiàtric i tal, no era un tio molt molt estimat.
Surt del psiquiàtric i què?
Va tenir pujades i baixades, es va casar... bueno, va donar la volta al món en 6 setmanes, inspirant-se en la volta al món en 80 dies, no? O sigui, era molt lector,
Bueno, era copiador de llibres. És a dir, copiava les vides dels
exacte,
llibres.
Exacte, copiava la vida dels llibres. Bueno, una mica Quijote, no?
Sí.
Sancho Quijote. Perdona, ho veia. Pancho Sánchez. I aleshores... es va enamorar de la seva gent de viatges. Era un home estimadís, diu. Era fàcil per ell.
S'hi
va casar, es va casar amb la... Clar, ella va dir, hòstia, li ha venut... això no, no saps? Aquest tio m'estima perquè m'ha comprat un viatge que dona la volta al món en 60 dies, 80 dies. I el tio es va casar amb ell.
Amb ella?
Sí, amb ella. I
què?
Va. Bueno, i llavors va començar a tenir pujades i baixades, va començar a veure...
No era regular.
No era regular. Es va començar a tornar com la vida molt fosca, va començar a tenir molts secrets... Llavors es va començar a recordar les seves èpoques felices, de quan li deien... Felices, m'ha sortit del bot.
Sí.
De quan li deien Nemo, i va tornar al llibre del Salinger.
La nostàlgia.
I llavors es va obsessionar... ja tenia l'obsessió amb els Beatles. Quan els Beatles es van separar, ell es va quedar amb el Lennon, com jo, diguéssim.
Sí.
I li va escriure una carta a la seva, amb una amiga seva, no en tenia moltes, dient que m'estic tornant boig i crec que vull matar John Lennon.
Això li va dir aquí, a una
amiga d'ella, sí. Li va enviar una carta, li dic, m'estic tornant boig i crec que vull matar John Lennon. I va firmar, no Mark Chapman, sinó Holden Caulfield. Vale? Sí, ja. Llavors, a l'any 80 va decidir en ferm que mataria el John Lennon i que tothom el recordaria per això. Perquè, clar, el tio, tu dius, dues vides... abans has dit, no?
Sí, que es creuaven.
Dues vides que es creuaven i tal. Una no és massa important. Jo crec que ell tenia la mateixa sensació de que tindria una vida que passaria sense pena ni glòria i que si matava el Lennon, ell va dir, tothom el recordaria.
D'acord.
I aleshores, bueno, va agafar... Ell va anar fins a Atlanta a comprar les municions, o sigui, ho tenia tot molt, molt planejat. Va tornar a Nova York, se'n va anar al cine... Va anar a casa seva a dir-li a la seva dona, que era la segona dona, aquesta agent de viatges, a dir-li que matava en Lennon, però que finalment se n'havia desdit i que es quedaria a casa, vale? que no el mataria. Aquesta va ser la primera vegada que ho va intentar. Va anar a comprar municions a Atlanta, va tornar, va anar al cine, va anar... Va dir, mira, anava a matar en Lennon, però torno a casa, perquè no tal.
I arribem ja al 6 de desembre. You just call up my name. Arriba el 6 de desembre...
Que maca és aquesta cançó que estàs posant. Sí. Arriba el 6 de desembre, ell, després de decidir per primera vegada no matar el Lennon, se'n va anar a Hawaii i després va pensar que, perquè els seus pares s'havien divorciat, havia de treballar la seva mare i tal, va pensar que no estava molt bé, va demanar una hora al metge, no s'hi va presentar... Mm. I ai, lloc...
jo també ho faig, això.
Sí? Ah, jo no, jo sempre aviso.
Bueno, jo, també, la... jo també.
Va, això també és claríssim que no avises mai.
Després em truquen.
Hòstia, que van a veure, m'enteixes, acabo de flipar. Vale.
Va, no va anar al metge, i què?
No va anar al metge, sinó que... O sigui, canviava de decisió a l'últim moment, sinó que en lloc d'això va agafar un autobús, va tornar a Nova York, li va oferir cocaïna amb un taxista perquè el portés a passejar per Nova York, va estar fent una volta per Nova York, fent-se coca... L'endemà va aturar amb el cantant James Taylor, que és aquest que estava cantant aquesta cançó que sonava ara, i li va dir que ell havia pensat posar-se en contacte amb el Lennon i el Taylor i fer-li mal, no? I el Taylor va dir, bueno, com que Nova York és una ciutat de bojos, que les diu coses pel carrer i tal, doncs no el denunciaré, perquè n'hi ha molts.
D'acord.
Però li va demanar el telèfon del Lennon i li va explicar el que volia fer. I l'endemà
va sortir i es va comprar l'exemplar del Vigilant de Sègol.
Sí.
Vigilant al Camp de Sègol. Sí, em sembla molt estrany el títol en català,
sí,
perquè
ja,
el Guardián del Centeno el va firmar ell.
Sí.
Com a Holden Caulfield, se'l va dedicar a si mateix i va posar "This is my statement", que és aquesta és la meva declaració, i va firmar Holden Caulfield.
Oi, oi, oi.
Sabent que aquell dia aniria a matar el John Lennon. Llavors va anar al matí, això que us he explicat abans.
Sí,
no?
Es
va trobar la mainadera del Lennon pel matí, que portava el Sean, el segon fill de Lennon, amb un carrito.
El va aturar?
El va aturar i li va fer anar al nen allò amb moneries. Tiqui, tiqui, tiqui. I a la tarda, es va passar tot el dia allà davant, a la tarda, quan van sortir a l'estudi de gravació, va demanar que amb ell i a la Yoko que li firmessin el Double Fantasy. Hi ha una foto, curiosament, d'aquest moment...
D'ells dos donant-se la mà.
D'ell rebent la foto, al disc, i no sé si li dona la mà al Lennon. Sí, però se'ls veu els dos, o sigui, es veu el Lennon donant-li el disc.
I Lennon se'n va gravar i torna a la nit.
Torna a la nit i aleshores aquest senyor, quan faltaven 10 minuts per les 11 de la nit... Van tornar a casa, tenia dos limusines, el Lennon, i tenia dos pisos a Dakota Building. Un diuen que era per la roba. Sí, i aleshores havien de caminar molt poc, d'una per acabar la limusina a l'entrada del Dakota Building. I en aquell trosset va cridar, el va disparar i es va quedar quiet llegint el Vigilant del Camp de Sègol fins que va arribar la policia.
Mark Chapman, no sé, presó, condicional, pot sortir, no pot sortir...
Bueno, té dret a demanar...
Sí, la Yoko Ono ara fa poc va dir que no ni de conya sortir, volia que sortís amb la condicional.
Exacte.
És veritat.
Ell li van posar a cadena perpètua amb dret a demanar la condicional, a començar a demanar condicional a partir de l'any 2000. Porta 9 peticions i mai ha pogut sortir. Se suposa que no sortirà perquè...
Però sí que hi ha entrevistes amb ell, no? Larry King,
hi ha una
entrevista a
Larry King, sí, a YouTube es pot veure, una entrevista que li va fer a l'any 92, que és el que ell volia. I, curiosament...
I el disc aquell que li va signar?
Aquell disc que Superamericà va sortir en una subhasta, es va vendre per 800.000 dòlars.
Per ell? Pel Mark Chapman?
No, aquell disc, quan ell, després de matar Lennon, va sortir, el va deixar amb una paperera.
Ai, se'l va agafar algú?
I algú se'l va trobar. O sigui, després de que el signés el va deixar amb una paperera, es va posar a llegir el Camp de Sègol.
Uah, clar.
Sí, llavors un tio el va trobar, el va tenir molt temps i tal. Quan va sortir la foto, quan es va fer pública, tu va dir, hòstia, és aquest disc i tal, el va guardar durant molt temps i l'ha venut ara, per, no fa massa, per 800.000 dòlars. I, o sigui que l'únic majara, diguéssim, d'aquesta història no era el Chapman. Hi ha un
senyor
que compra per 800.000 dòlars això. Però el que és curiós és que aquest senyor volia vendre els drets per un llibre i ningú els ha volgut comprar.
A Mark Chapman? Per una qüestió ètica o perquè escriu fatal?
Jo crec, bueno, tothom escriu fatal quan vol vendre els drets una cosa així, però hi ha gent que li corregeix per dintre, diguéssim, això no passa res. No, per dintre seu, a l'editorial. Però... No sé, jo crec que ningú ha volgut publicar l'assassí del Lennon. La gent el respecte.
Donar-li aquest gust, potser, no?
Donar-li aquest gust.
Mark Chapman, John Lennon, 1980. Moltíssimes gràcies, Lolita.
A vosaltres.